Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Benvingudes, benvinguts a una edició de butxaca del Reconcentrat, que arrenca ara, bon profit si esteu dinant, i que us acompanyarà, si voleu, fins a les 3, fins que comenci el versió. Ho fem amb aquest tema de John Mellencamp, el cantautor nord-americà de l'estat d'Indiana, qui sovint s'ha relacionat amb Bruce Springsteen. La veritat és que els estils musicals són molt similars. Fa 40 anys, l'any 84, va escriure i va presentar al món aquest Authority Song, una de les seves cançons de referència, en cert punt autobiogràfica, perquè quan era jovenet Mellencamp va tenir força problemes amb la justícia. Clar, aquesta cançó la va escriure quan tenia 30 anys. Ara en té més de 70, imaginem que estarà una mica més calmat. Continua fent música, John Mellencamp. I aquesta cançó, que parla de problemes amb les autoritats, amb la policia, lliga molt amb el contingut que us presentem en aquesta mitja hora de Reconcentrat. Perquè es passaran per aquí en Sandy Jiménez i en Malcom Otero, amb en Xavi Mundó, els execrables, que en l'última edició de la secció El Via Lliure, aquest passat cap de setmana, vam parlar de... Clar, John Mellencamp era un sant al costat d'algú que sí que va tenir problemes reals amb la justícia i amb la policia. Sid Vicious, protagonista de l'últim Execrables. Des d'ara i fins a les 3. Esperem que ho gaudiu. El Reconcentrat torna ben aviat. Que vagi bé. Adéu-siau.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, què tal? Com estàs?
Què passa?
He avisat ja el Toni García.
Ah, sí, sí, que no
que vagi a fer una esmorzar de forquilla.
Llarg, eh? Llarg.
Anem una miqueta tard, sí, anem una miqueta tard. Què tal, Malcom Otero, bon dia?
Molt bé, però Xavi, primer
què passa?
De tot,
què passa?
Has triomfat a l'EGM.
M.
No, sí, no. I ens han explicat que ho va celebrar dijous a tots els locals de reggaeton movent el Bundelicious.
Però un moment abans, però això ja és secció, ja
no, avançat. Això és la prèvia.
Això és la prèvia.
Però un moment. Nosaltres,
home, després de tanta pena, tanta plorera,
sí, unes ploreres, unes coses tremendes,
Nosaltres què volem? Volem fer-te fans.
Sembleu vosaltres, que sou una gent que ploreu molt fàcilment.
Estic molt afectat ara.
Que nosaltres, que deia, que et volíem fer feliç i tenim una cosa per tu. Així que poso això, mira.
El què?
Trec això.
S'acaba de posar la caputxa?
Jo, Bundó is in the house.
A veure, què hem de posar?
Rey de la radio, con tu eres el líder. En la radio nadie te pilla, eres increíble. Ha roto el EGM. Me siento igual con tu estilo único. Siempre sobresales. No sé si grabes esos dos genios. Tienen el flow, quieren todos los premios. Cuando están en la radio es pura magia.
què és això?
Ah?
O sigui, això és una cançó...
El teu himne. Sí, sí.
Què? Però què és aquesta cançó? Bueno, prou, prou aquesta cançó. Això és intel·ligència artificial o alguna cosa, no?
Això és intel·ligència, simplement.
Ai, 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 ai. Que suena, sí, sí.
La podem fer amb Pedro Sánchez, de fons.
Bueno, bravo, eh? Bravo!
Bravo!
Bravo, no sé qui l'ha feta.
Fins i tot la lletra l'ha fet.
La intel·ligència artificial.
Només li hem dit, fes una cançó que digui en los execrables son muy buenos, Bundor es el número uno, ha roto el EGM y queremos el premio Ondas.
Hòstia, i de veritat, cada cop és més fàcil fer una cançó, és molt gros, eh?
No, més fàcil. Ai, sí. Una bona cançó.
Una bona cançó, aquest podria ser un hit, podria ser perfectament un hit.
D'aquí al
de fet, està penjat a Twitter,
Hombre.
El programa l'ha penjat a Twitter.
A mi el que m'estranya...
Amb un vídeo teu.
És que...
Sí, està penjat a Twitter amb un vídeo teu.
Perdoneu?
Hem fet estar vídeo.
No, aneu a fer punyetes, Heu fet un vídeo meu de què?
No, fotos teves que van passant.
Què?
Número
1. No. No pengeu vídeos meus a mi, no és res, eh?
Sí.
Bueno, anem amb el nostre execrable d'avui.
Sí, va. Vinga.
Que li traurem la xupa de pell, els punquis i coses, les agulles que portava, que eren bastantes, a un músic que va ser més icònic que bon músic. Un símbol punk, una estrella que es va apagar aviat, però que en el poc temps que va estar va tenir temps de ser una supernova de la música transgressora. Quina frase més cursi. Encara és una icona de samarreta, bàsicament. També li va donar temps de ser un paio molt complicat, a fer mal a molta gent i fins i tot a assassinar. Un nen dolent i famós que va ser molt violent, que perdia el control moltes vegades i que era un maltractador destructiu amb els altres. I amb ell mateix, també. Amb tot el dolor del meu cor, o no, perquè parlarem, perquè ja hem fet moltes vegades.
Però l'admires?
Admiro el grup.
Val.
El grup perquè és allò de... No tenien ni idea de tocar, però que collons, que bons eren.
Sí.
Li traiem el baix a John Simon Ritchie, més conegut com Sid Vicious.
No. No, aquest no és, eh? Aquest és el mateix, eh? No? Aquesta no és. No, però un moment. No és la següent, aquesta? No, però és la cançó d'abans, aquesta? Traieu-me aquesta, poseu la següent, home. God Save the Queen, no? Havíeu de pujar.
Tu creus que posarem algú als Explícits?
No. És aquesta? Un altre cop? Prou ja, no vull sentir més aquesta cançó, de veritat, eh? Prou! Podem ja parar d'aquesta cançó? Va, que no puc suportar-ho més, ja.
Bueno, aquesta és la cançó que volies, no?
No vull més cançó.
Hem posat Gossi de Queen.
La posareu tot el rato?
No. Però ho hem posat per enganyar, perquè no vegis que encara et repetien més.
Val.
Ja saps que avui aquí estem per servir, eh? Doncs el nostre John Simon va néixer a Lewisham, que és Londres, a l'any 57. La seva mare, Anne, treballava a l'exèrcit i el seu pare era un guàrdia de Buckingham. De Buckingham Palace, i també era trombonista de jazz. Però poc després de néixer John Simon, li va dir, marxeu a Eivissa, que ara vaig, eh? I ella va marxar a Eivissa i ell no va aparèixer, ni va passar calés. Segons la periodista...
No li van deixar facturar el trombó, segurament.
Segurament per això. Era una qüestió de duana. Però el pare no va aparèixer, i aleshores, segons la periodista Charlotte Robinson, Anne va haver de vendre marihuana per sobreviure. A mi em sembla molt raro aquesta cosa, perquè als anys finals dels 50 no sé si podries viure de vendre marihuana a Eivissa. No ho sé, potser sí. El que sí que és segur que això està comprovat és que va haver de demanar ajuda a l'ambaixada anglesa per poder tornar en John Simon a Londres. Allà ja es va tornar a casar uns anys després amb Christopher Beverly, però Beverly va morir al cap de 6 mesos del casament. Ella canviava de feina constantment i va ser pionera perquè es va enganxar a l'heroïna. La mare.
Hosti, quin desastre. La mare de Sid Vicious.
Sí.
Després ell va seguir l'exemple de la mare.
Sí.
Ell va a diverses escoles, però la seva mare està consumida per les drogues, i en una escola per adolescents amb problemes, on estudiava a partir dels O-Levels, com, que és com el graduat escolar, segons l'escriptor John Savage, John Simon li va dir al conseller que tenia freqüents pensaments suïcides, i que, segons sembla, en aquella època feia coses raretes i fosques, com torturar i matar gats. Hòstia. Vaya tros de fi de puta. Hòstia. La seva mare el fa fora de casa amb 16 anys, i en aquesta escola...
Això era, perdona, a l'època que matava gats era un adolescent.
Sí, tenia 16 anys. Aleshores, la mare el fa fora de casa i tenia 16 anys, i en aquesta, i a aquella escola on anava coneix a John Lydon, John Wardle i John Gray. Es fan dir els quatre Johns i viuen d'ocupes en llocs que troben per la ciutat de Londres. I tenen el que tenien els punks abans, que tenien rates, hàmsters i tal. John Lydon...
Rates i hàmsters.
Sí, aquella que portaven a sobre.
A sobre.
Sí, sí. John Lydon, que és Johnny Rotten.
Després,
el hàmster de Lydon va mossegar a John Simon. El hàmster es deia Sid.
No.
Per Sid Barrett, cosa que no és un homenatge, perquè Lydon, que és un tio que ho escriu a les seves memòries, que es titula un llibre boníssim que es diu No Irish, No Blacks, No Dogs, portava sempre una samarreta i deia I hate Pink Floyd. Bé, era una samarreta Pink Floyd, però ell s'havia pintat amb boli.
Ah, brutal.
I hate.
I hate Pink Floyd.
Sí. Se l'havia tonejat. I el comentari després de que la rata de Lydon mossegués a Sid Bish, a John, a l'altre John, John Simon, va dir... el John Simon va dir Sid is vicious. I van dir... Ah, que graciós!
Sid vicious.
Sid vicious. I Lydon també va
quedar.
I Lydon va canviar nom. Però va canviar nom per les seves dents, que estaven una miqueta podrides, diguem-ne.
Home.
Per això es diu Johnny Rotten.
Ah, Johnny Rotten.
Podrit,
Johnny
perquè
podrit.
Ja se'l va canviar.
Per les seves dents.
Ara que és americà i tal, les té perfectes i blanques i...
No he vist, eh?
I a més, és un tio molt intel·ligent. No? Aquest és l'únic intel·ligent.
Aquest és el bo?
Sí, el que passa és que s'ha tornat ara trampista, ara porta una samarreta.
Home,
que diu...
Què vols que digui?
Ara va canviar...
El llibre d'aquest és boníssim.
Sí, sí, no, i té dos o tres...
Vaig a mirar les fotos de quan tenia la... Les dents una mica.
No, tenia les dents una mica. Tenia una pinyeta complicada.
Ui, sí.
Aleshores, aquest grupet, els quatre Johns, anava molt a la botiga que tenien Malcolm McLaren i vivia en Westwood. Allà Vicious va conèixer Chrissy Hynde, que abans no eren, encara no
Pretenders.
No era Pretenders, sí,
que treballava de dependenta a la botiga.
Sí.
Que li va demanar que, si es podia casar amb ella per tenir permís de treball, però ell va dir que no, es va negar, ja no ho diu.
Perquè ella, Chrissy Hynde, venia...
Era americana, però no podia treballar perquè no podia aconseguir els papers.
Uh-huh.
En aquella època tocaven els Johns, tocàvem en Rotten pels carrers...
Els Johns, que encara no eren Sex Pistols,
no. I la gent els donava diners, però... I això ho diu Johnny Rotten, perquè paressin de tocar.
Sí. Del soroll,
com a la tuna. Bàsicament. Era la tuna de Londres.
Una mica punky.
Sí.
Aleshores, Malcolm McLaren va reclutar Rotten pel seu nou grup, Sex Pistols, que abans es deia Sex Pistols i ja no sé què, i Sid Vicious es va convertir només en un grupi. En el grupi oficial...
No estàvem als Sex Pistols.
No, a l'inici no hi era.
I va, però ja Sid Vicious va inventar el ball pogo, el pogo dansa, això que és saltar i donar-te cops i fer-te mal.
És el ball aquest del punk, sí, que és bàsicament donar-se cops.
És una cosa que sé ballar.
Sí. Que vas copejant,
que ja es veu al davant dels concerts que hi ha gent saltant i pagant-se uns als
normalment
altres.
Normalment hi era Sid Vicious,
sí,
i Shane McGowan, que competien a veure qui feia més animalada, qui era més animal.
Era fàcil,
i això a aquesta època, o sigui, ell no estava a la banda, sinó que estava allà baix ballant.
Ell era un fan. També va començar, però també intenta començar una carrera musical, encara que evidentment no tenia ni idea de tocar res. Es junta amb un tio que es diu Keith Levine, que després va, que aquest sí que sabia tocar, i va entrar a The Clash i a Peel, a Public Image Limited, i funda, atenció, si tu ets punky, no li posis al teu grup The Flowers of Romance.
No fotis. La primera banda després dels Johns era The Flowers of Romance.
Sí, però no, però s'ha de dir que, gràcies a Déu, no van gravar mai, ni van tocar mai en públic.
Ah, bueno.
De fet, ni quedaven per tocar.
Però llavors no.
Clar, perquè anaven tan passats de tot que mai coincidien tots en el local.
No recordaven mai que havien quedat a Santa
Rosa. Havien quedat a les 6, sí, però de demà, saps?
Aleshores, hi ha un altre grup punk que destacava a l'època, que era The Damned, i Dave Vanian...
Els Condemnats, diguem-ne, no?
Sí, exacte. I aquest li diu... Tu, que sembles una bona persona, vine, i li va oferir entrar a la banda, Sid Vicious. Sid va dir, sí, no, cap problema. Però anava tan passat que es va oblidar d'anar a l'audició i a l'assaig, i aleshores no va entrar.
Pensava que aquest grup de dam va ser el primer grup punk que va fer un single a Anglaterra.
Ah, sí, eh?
Sí, però aquí ja comencen a aparèixer alguns dels trets de la personalitat de Sid. El juny del 76, en un concert dels Sex Pistols, en el mític 100 Club, tenia davant Nick Kent, que havia tocat ocasionalment la guitarra amb els Sex Pistols i que era crític de música, d'aquest tipus de música, i era el nòvio de Chrissy Hynde. Sid el va colpejar amb una cadena de moto rovellada.
Què és el que portes?
Però és el que portes al tapur.
I va obrir el cap.
Però i per què?
Bueno, la llegenda diu que...
Bueno, no intentis buscar cap explicació del que feia Sid Vicious.
La llegenda diu, o sigui, els seus defensors, que és que ja havia fet una crítica dolenta dels Sex Pistols.
Com si Sid Vicious hagués llegit el New Musical Express.
No és veritat, no havia fet cap crítica, perquè això s'ha estudiat després.
En lloc de sortir i dir, qui és el bufón de la música inglesa?
Sí, el que passa, anava col·locat i sembla ser que estava davant. Aquest tio estava davant
i és el primer que va trobar.
Va agafar la cadena i li va obrir el cap. Però com malo, eh?
Sí. Sid va començar, després, com que aquests grups eren que s'anaven barrejant, Succeeding the Banshees, li diuen que si vol tocar la bateria amb ells i ell toca...
Amb Succeeding the Banshees?
Sí, però tampoc... És que ell podia tocar-ho tot.
I la bateria?
Perquè no tenia ni idea de tocar ni el baix, ni la bateria, ni la guitarra.
Tot igual.
Sí. Aleshores, el dia següent, ell tenia bastanta mania... Tenia com uns rampis, no? En un concert dels Damned, que sempre coincidien, li va tirar un got al líder dels Damned. Va fallar i li va donar una noia del públic, que va perdre un ull. Vaja, coses que passen.
Oi, oi, oi.
Sí, tancament de la grada. Va entrar uns mesos en un centre de menor... Perquè encara era menor d'edat.
Ah, era menor d'edat, aquí?
Sí, clar. Sí, va morir als 21 anys, aquest tio. Sí,
per favor.
Sí. Allà entra al centre de menors i es dedica a la lectura. I llegeix Helter Skelter. I aleshores es fa un gran fan de Charles Manson.
Per favor.
I què podia sortir malament?
God save the Queen. A veus que aquesta era la d'abans que havia de sonar. Posa'm la següent.
No,
però si el guió està malament, llavors.
No, és que ho he posat malament perquè tu no vegis que...
Vale. Llavors aquesta sí, val. Bueno, doncs jo no dirigeixo ja res en aquest programa. Poseu-ho, que vulgueu. God save the Queen.
Quina manera d'espatllar la seva història.
El bona que és la cançó, però no la podia posar. Bueno, el baixista...
Sí, de moment el tenim a la presó llegint Charles Manson.
Sí, tira un centre de menors...
Després d'haver-li tret un ull amb una espectadora, perquè li apuntava el líder dels Damned, que tocava tots els instruments malament a totes les bandes punkies.
De moment tot va bé.
De moment és un tio que promet.
Tot.
Sí, el baixista dels Sex Pistols, que és Glenn Matlock, surt de la banda, segons Malcolm McLaren, perquè li agradaven els Beatles.
I això era indignable.
Llavors no surt, el fan fora.
Sí, surt.
Havia arribat un dia que va dir m'agrada aquesta cançó dels Beatles.
I anava vestit més o menys pijillo.
I segons
no queixava.
Segons Glenn Matlock, a les seves memòries, McLaren encoratjava el caos i els escàndols com a estratègia de màrqueting.
Ja.
I se'n va tipar i va marxar ell. Segons tots els experts, Matlock té raó amb això, i amb això els Beatles són una altra tonteria de McLaren per guanyar publicitat.
Mm-hmm.
I Sid Vicious entra de baixista.
Clar, es fa un forat allà...
No és que no fos gaire bo. És que la majoria dels enregistraments posaven... A sobre gravaven el baix de Stones perquè el seu era tan dolent. Vull dir que la majoria... Vull dir,
no és ni ell.
No, i a vegades...
No, de fet, hi ha concerts en el que li desconnecten a l'ampli perquè el tio... Clar, tenia una presència bastant icònica i punky, però no tenia ni puta idea de tocar. Per tant, li desconnectava ni que no toqués ell.
Tu surt, però...
Tu surt, tira de la gent, vomita, escupés, tira gots i tal, però no feia res més. Sí, l'entrada de Vicious no era, òbviament, una qüestió musical, només era espectacle. Segons Marco Pirroni, un historiador de la música, diu, després d'això ja no tenia res a veure amb la música. Tot era pel sensacionalisme i l'escàndol. Es va convertir en la història del productor Malcolm McLaren. Tot estava orquestat per McLaren, que va muntar, com havia fet amb els New York Dolls, una banda icònica per altres coses. Quan van signar el primer contracte amb A&M Records, van destrossar les oficines de la companyia perquè van anar absolutament mamats i drogats a signar el contracte. Després van anar encara més a celebrar-ho.
Però jo el que no entenc és perquè aquestes companyies no quedaven a casa d'un d'ells a signar.
Sí,
perquè vinguin aquí.
I que demanessin sushi, sí. Després van anar a un pub que es deia Speakeasy, un local on anava tota l'escena musical de Londres, i allà hi havia, curiosament, el presentador de televisió, Bob Harris. Amb ampolles trencades a les mans, se'ls hi mana una mica la cosa, els Pistols el van arraconar exigint-li sortir al seu programa. És una manera molt clara de demanar una entrevista. En aquell moment, Vicious va trencar una ampolla a la cara d'un dels enginyers del programa, i després de l'incident, la discogràfica va cancel·lar el contracte i
alguna ràdio va prohibir les seves cançons, tot i que van arribar al número 1, perquè deien la paraula naming que comença per F.
Ah,
és fuck.
Que
no s'havia dit mai a la ràdio.
F word, però el... O sigui, per demanar una entrevista, està... sort que han canviat els temps.
Sí, sí. Sí, no. Bueno, ara hi ha un cap de premsa que pressiona i punt, sí. Que es posa passant.
Bueno, però no, no tenen a trencar la cara.
Però és molt més efectiu trobar-te el tio, sí, trencar sí, una botella sí, i posar-li el coll.
Sí, sí, sí. Ara, pensem en aquests vicios hem dit tres sortides, tres juergues, tres persones a l'hospital, eh? Per entendre la personalitat de vicios, hi ha una cita de Lydon que diu: Sid escanyava gats i es tallava amb la tapa d'una llauna vella de mongetes Heinz.
Oh,
si estava aquí assegut i ningú no li feia cas, es tallava la mà o alguna cosa per cridar l'atenció. Havia de deixar de pensar en tota la resta i mirar-ho amb bé, a ell. També es cremaven cigarrets i coses d'aquestes, no? Val dir que anava sempre molt, molt col·locat. Una escena molt desagradable i molt famosa és quan una noia li estava fent una... Estava en horari infantil, però bueno, ja
bueno,
enteneu.
Va haver-hi un tipus de coit. Bueno, sí, bueno, però no arribava a coit, però vaja.
Un cogenital.
Bueno,
i ell, no. ella la va vomitar a sobre... I a sobre, quan en aquella escena es va cagar,
bueno, però,
i van arribar els companys i van veure l'escena.
Quin horror.
No? És una icona també, fantàstica, és un model de
persona. Sí, sí, un model.
També, quan anaven a gravar, hi ha un altre incident bastant famós que coincideix en els estudis on gravaven amb Queen i Freddie Mercury.
Uf!
Vale. Estaven gravant els mateixos estudis i Freddie Mercury va dir: hòstia, estan els Sex Pistols, que són molt famosos, i vaig a saludar-lo.
Ai, ai, ai.
I ells van anar a veure com graven els Queen, estaven en sales separades. Sid Vicious va començar a ficar-se en Mercury dient-li que era un maricó, un afeminat, i arribes a les seves... de com anava vestit. O sigui, però Freddie Mercury tenia molt mala folla. I l'altre no l'ha drogat, i Freddie Mercury...
No.
No. Es van començar a tornar els insults, la cosa va anar pujant de tot, i Freddie Mercury va agafar a Sid Vicious pel pit, el va aixecar i el va fotre fora de l'estudi i li va fotre la païssa.
Sí, perdona, va aixecar-lo per la solapa, el va aixecar del terra,
sí, clar,
i el va fer fora.
Mercury no era Jason Statham, precisament.
No, no, no.
Però és que l'altre, imagina't com anava.
Per favor.
Sí, sí, sí.
Per sort, bueno, no hi havia ampolles per...
No, no, ni ampolles, ni gols, ni cadenes de motos rovellades, ni res.
Que tingués a mà. Per cert, m'envia un missatge a Oriol de Balançó i diu: qui va produir el primer disc de Sex Pistols? Diu: l'ajudant de George Martin, productor de l'àlbum blanc dels Beatles, Chris Thomas. És a dir, el primer disc, imagina't la farsa aquesta que dèieu de Malcolm McLaren.
Sí, no, Malcolm McLaren només els va muntar perquè es vestissin i que fessin
i diu, espectacles. Van gravar aquest primer disc com podien i els tècnics anaven enganxant cada trosset de cinta que era audible, perquè eren dolentíssims. Diu tant de la intel·ligència artificial. O sigui, era...
De fet, el disc diu la gran farsa del rock and roll.
És bestial, és bestial.
Sí, per això d'afeminat, ell tenia dubtes de la seva sexualitat, el Sid Vicious.
Sid Vicious?
Sí, aleshores, també aquests, perquè a molts concerts començava i deia fagots i no sé què, que maricons i tal, i sembla que tenia com dubtes i això li feia costar una mica complexat. Això a les drogues s'ha de dir que se li va anar de les mans i se li va anar de les mans a l'ampolla. I McLaren, per aturar una mica, perquè ja s'estava passant, li va posar una assignació de $14 a la setmana.
Perquè McLaren s'estava fent milionari i els Pistols no veien un duro.
Tot i així, Sid Vicious aconseguia droga.
Perquè tots els col·legues i els fans, clar, voy a invitar-te a droga, clar, a favor.
A més, hi ha una cosa molt maca i molt, molt familiar i molt tendra, que és que la mare li feia de dealer.
Si la teva mare és la que ve la droga, doncs ho tens molt
a prop. Després d'un concert a Atlanta, va aparèixer a un hospital i s'havia escrit amb un ganivet, s'havia gravat amb un ganivet "Give me a fix", que vol dir "dona'm una dosi". O sigui, amb sang, saps? Vull dir, s'havia fet una ferida...
La gent li tirava des del públic paperines d'heroïna a l'escenari.
S'ha de dir que la seva vida la violència era habitual, segons Steve Huey, que és l'autor d'un llibre d'un títol molt críptic, que és Sid Vicious, biografia. A San Antonio, Texas, li va trencar el baix al cap d'un espectador que va acabar a l'hospital. That's Nancy
with a laughing face. Quina veu que tenia Sid Vicious, eh?
Sí, com cantava. Ai, el gran, la voz Sinatra. Això ho posem per Nancy, perquè és la cançó que dedica la seva filla, Nancy, sí. Que res té a veure amb la Nancy que parlarem ara.
Pot ser que no haguéssiu punxat Frank Sinatra mai?
Podria ser,
oi?
Sí, és possible, és possible. Li tenim molt respecte.
Per respecte.
Sí, sí. Arriba Nancy Spungen.
Ah, no era... Dic ara a veure si es barreja amb Nancy.
No, Nancy Spungen, sí, que és un altre grupi, que era, o que era ella abans, ara ho fa Nancy Spungen.
Una grupi professional, havia estat liada amb altres famosos, sí. I tal.
Ella va seguir la banda des de Londres a Nova York perquè volia estar on hi havia l'acció. També tenia certes addiccions, especialment a l'heroïna, i amb un historial de greus problemes emocionals, el principal era l'ambició de Spangen a convertir-se en parella d'una estrella de rock. Ella volia ser dona d'una estrella de rock. I va trobar el més descerebrat de tots, que era Sid Vicious. Amb aquest aconsegueix el seu objectiu. Els de la banda, Nancy, no els hi agradava gens. Però, diguem-ne, no és el cas Yoko Ono, no era un... I quan Rotten va decidir marxar als Sex Pistols, la banda no va arribar a durar 3 anys.
3 anys va durar Sex Pistols?
Sí, molt intensos, però això sí. Ella va decidir convertir-se en el representant de Sid Vicious.
No, què podia sortir?
La groupie, la Nancy.
Sí,
va passar a ser el representant.
Era la nòvia i representant. Buah. Ets jonqui, el teu nòvio és jonqui, però sóc el teu representant, què pot sortir malament?
I aleshores ella anava a veure productors i tal, i deia, sóc la representant, i li buscava actuacions. La gent, quan els veia els dos, deia, pues igual está todo lleno, venga mañana. No, amb la fama que tenien, no funcionava. I remember well
in the Chelsea Hotel.
Ara, avui bona música, és raro, Des de la cançó del hit de Bundots, el número 1, la relació...
Encara no he aconseguit superar-ho, de veritat. I estic veient que, és veritat, que heu penjat un vídeo. És que, no, o sigui, d'això no sortiria avui.
No, saps per què? Perquè no es poden posar àudios a Twitter.
Millor.
Nosaltres hem fet un vídeo perquè es pogués
penjar. Sí, clar, clar.
La relació era tempestuosa.
Ara parlarem amb Meloni, bueno, clar.
Nancy va dir a la seva mare que Sid la cascava molt sovint, aquesta és la veritat, que ja no és ell, en casca cada dia i tal, la cosa estava molt xunga. I se'n van, van anar a viure a l'Hotel Chelsea. Molta cançó de Leonard Cohen.
Els dos? Sí. L'Hotel Chelsea, que aquí Leonard Cohen diu, no, que bonic, el Chelsea Hotel, no. El Chelsea era un cau de drogadictes.
Sí, sí, i de rates.
No, bueno, si no l'heu vist, és un lloc bastant infecte, realment.
Sí. Pues imagina com era abans.
No, en el seu moment, bueno, o sigui, hi havia jonquis per tot arreu, i l'estat de ballar va ser tremenda. Van incendiar un matalàs, i aleshores, com que era perillós, els van canviar a la primera planta.
Gran idea, perquè el foc puja.
Si cremen, ja fotes a l'última i que es cremin ells. Perquè estava més a prop de la recepció.
També el director, un gilipolles.
Perquè era la planta dels jonquis, la tenien més controlada.
Posa els jonquis a dalt, no a baix.
Perquè han de pujar i baixar i la gent les veu. Bueno, però a l'octubre, Sid va cobrar 25.000 dòlars per la versió de My Way.
Ah, sí,
que la vandalització de My Way.
Brutal.
Boníssima. I van començar a desfilar dealers per l'habitació.
Clar, llavors tenia calés fresc.
Però no era la seva mare.
Yeah.
No. Aleshores, el dia 12...
25.000 dòlars li devien durar una tarda, més o menys.
Exacte. De principi d'octubre, el dia 12, doncs el dia, això, ja parlem del dia 12, el cos de Nancy va aparèixer sense vida. Estava apunyalada.
Allà?
Sí, a l'habitació.
A l'habitació de l'hotel.
A la policia li va dir, l'he matat, sóc un gos brut, etcètera, etcètera, etcètera. I estava allà, és la dona de la meva vida, etcètera. Però després, bueno, ja amb advocat, va canviar de versió i va dir que potser havia estat un yonqui, algú que demanava tal. Bueno, això no es va saber perquè va morir molt jove, però tot apunta a que ell la va matar en aquestes baralles. Doncs els dos teníem fixació pels ganivets. Aquesta cosa que també és molt bé, si ets trobagata, el millor que pots tenir és fixació pels caminets. Ganivet. I aleshores, McLaren va pagar la seva fiança i 3 mesos més tard ja tenia nova nòvia, perquè això és una persona que es recupera molt ràpid.
Sí, cada ulleta té la seva tapeta. Sí.
I Sid va tornar a ser Sid. I en un concert li va partir una gerra de cervesa al cap a Todd Smith. És a quina mania amb això del vidre, no?
Trencar-li.
Sí.
Per això, des d'aleshores...
Qui és Todd Smith?
El germà de Patti Smith.
El germà de Patti Smith?
Sí.
Per això ara els concerts ja et donen gots de plàstic.
Sí.
No sigui que apareixi
per culpa de Sid Vicious.
Sí, perquè Sid, que estava òbviament molt passat, va començar a tocar-li el cul i passar-se en la nòvia de Todd Smith, i l'altre li va dir, tio, para... i no va parar. I va ser detingut una altra vegada i va estar 55 dies a la presó, i aquí li va ajudar, aquí per sortir, qui el va ajudar? Mick Jagger.
Sí. Hosti. Sí. Aleshores, quan va sortir de la presó, ell diu, vaig a fer net i em vaig a rehabilitació i tot això, i per celebrar-ho, què se li acudeix? Muntar una festa. I qui va a la festa?
Ja venir.
La seva mare.
Bueno.
I què porta la seva mare?
La mare no porta canalons, un tàper, croqueta... Ella portava heroïna.
Ja.
Aleshores ell es fot mort de sobredosi d'heroïna, no de croquetes.
Per la festa de tornada de la presó,
Sí. Segons la seva mare, Sid li va ensenyar una carta de suïcidi per la mort de Nancy, que es sentia molt culpable, que havien fet un pacte de mort de suïcidi, i va morir amb 21... Tot això... mort amb 21 anys. No va ser un rebel ni un veritable músic, va ser un titella de Malcolm McLaren que va morir molt aviat i es va convertir en llegenda. Com tu.
Reconcentrat.